Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Avui és Sant Joan i parlar d'aquesta diada sense parlar de coca, doncs no tindria sentit. Avui volem parlar de la coca de Sant Joan, però volem parlar d'un forn molt concret. De fet, la pastisseria Montserrat Fornés, de Barcelona, elabora la millor coca creativa de Sant Joan de Catalunya. Segons el jurat, el premi l'han guanyat per sorprendre amb l'originalitat de la forma i la utilització de les fruites. Aquest concurs es celebra des de fa 5 anys i l'organitza l'agència de comunicació Senyor i Senyora Cake. En aquesta edició, celebrada a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, s'han presentat 250 coques. Entre elles, aquesta de la que avui parlarem. Tenim amb nosaltres el Marc Casamitjana. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Contents de parlar amb tu de coca, però escolta'm, podríem parlar de coca o podríem parlar de pa? Perquè també teniu molts reconeixements pel que fa al pa.
Sí, bueno, els últims anys hem tingut la sort de guanyar el Premi al Millor Pa de Pagès de Catalunya, que és el vam guanyar el 2022, després vam guanyar el Premi al Millor Llonguet el 2021. El Llonguet és una peça molt, molt romàntica, no? És el mollete de l'Arc Mediterrani, tots els que, si us agrada, anar a les Illes Balears i tot això, tota la part aquesta catalana, balear, té molta tradició amb aquesta peça i ens va fer molta il·lusió poder refinar-la i poder aconseguir aquest premi. I després hem aconseguit segons premis amb el Pa de Sant Jordi, que també és una peça molt icònica aquí a dintre Barcelona. I bueno, a més hem tingut la sort d'estar inclosos els dos últims anys dintre els millors 80 forns d'Espanya, la Ruta del Bon Pa, que també és una cosa que ens fa molta il·lusió.
Per tant, avui començarem parlant d'aquesta coca, sí, d'aquest premi, perquè avui toca, avui és Sant Joan, però expliqueu-nos el secret d'aquesta coca, una coca diferent. Sí. De fet, el premi, el reconeixement ja és creatiu, no?
Sí, exacte. La creativitat. Nosaltres, afortunadament, estem construint un equip molt potent i el cap de l'equip de producció és en David Hernández. Ja fa 3 anys que treballa amb una peça així. Ell era un convençut de que a Sant Joan hi ha dues masses, la massa de brioix i la massa de pasta de full. La pasta de full es fa amb llardons, farcida de xocolata, farcida de crema, de cabell d'àngel, etc. I la massa de brioix és la típica de crema, de fruita, que també la pots obrir i la pots farcir. Ell el que parteix és de la idea de que una coca creativa ha d'incorporar aquesta tradició, però li hem de donar una revisió més. Llavors el que fa ell és parteix d'un brioix, però el tracta, el lamina, com si fos una pasta de full.
Oh, que bo.
Sí. I llavors, a més,
la
presenta trenada. Per tant, la deixa fermentar i aconsegueixes una massa que té el cruixent de la pasta de full i la suavitat del brioix. A partir d'aquí, l'ha anat evolucionant amb els diferents anys i ha aconseguit crear unes gelificacions de fruita natural de mandarina i maracuyà, que són com tres sols que es col·loquen al centre, i després intervé amb crema pastissera, gelificacions de maduixa, fruita natural, en aquest cas gerds, i una mica de menta i llima. Clar, tot això respon al concepte de la fruita, no? Ell ha aconseguit evolucionar la presència de la fruita confitada amb les gelificacions, és una fruita que entra fresquíssima i entra molt bé, i a més, el fet de posar-hi la fruita natural li dona encara més fresco i respon un dels reptes que té la pastisseria, jo crec, o la bruixeria en el segle XXI, que és un croissant de xocolata, aquestes alçades de l'any, costa molt de menjar. En canvi, les peces més afruitades, més cítriques, més fresques, entren molt bé i ha aconseguit una peça sensacional en aquest sentit.
Qui se li estigui fent la boca aigua ha d'anar al carrer Castillejos 366, això està al costat de l'Hospital de Sant
Correcte.
Pau, que és on teniu aquest forn, que
Exacte.
És
Montserrat Fornés.
Montserrat Fornés, que ara explicarem una mica la història. De totes maneres, encara són a temps, no? L'allargareu una mica, aquesta coca? Perquè, esclar, abans
sí,
de menjar el 23, el 24,
sí,
però...
Sí, estem molt, molt agraïts de la resposta de la gent, de l'interès que la gent té per la nostra feina. Això ens fa molta, molta il·lusió. I veient tota la demanda que vam tenir ahir i que vam tenir durant tota la setmana i que ens ha mostrat la gent, doncs per Sant Pere en farem més i segurament l'avantatge de la coca creativa és que et permet no és una peça tradicional i per tant et permet jugar-hi una miqueta més al llarg de l'any. Per tant, molt probablement els caps de setmana, els divendres, anirem fent-ne més i ho anirem publicant totes les nostres xarxes.
Jo crec que qui ha sentit ara la descripció d'aquesta coca li han agafat moltes ganes de tenir-ne una, de provar-la. I també volem explicar la la història d'aquest forn, perquè vosaltres veniu de família Forners des de 1894. Sí, per tant, sí, aquest forn ja té tradició.
Sí, sí.
Explica'ns una mica la història, bueno, el recorregut.
Jo sóc besnet de família Fornera. És bastant habitual que els forners és com vegi un tema bastant tradicional. El meu avi va arrencar a Sants, de Sants va anar a Igualada, d'Igualada va tornar a Barcelona ja a la dècada dels 50 i es va quedar allà a Montserrat Forners. El meu pare, a mi no, a diferència de com el van educar amb ell, a mi no se'm va educar per entrar dintre del món del forn i tot això, sinó que vam ser una mica la família, nosaltres, la meva dona i jo, ara farà 7 o 8 anys, quan hi havia com una mena de canvi molt fort en el món del pa, en el món de l'artesania i com anava evolucionant, que podia ser un projecte molt interessant el desenvolupar el nom de Montserrat, desenvolupar l'empresa i crear un forn que rendís aquest homenatge a la cultura i l'artesania de la manera de fer pa, de la manera de fer bruixeria, de la manera de fer pastisseria, no? Barcelona és una ciutat molt atractiva en concepte de pa i creiem que el nostre projecte, que lligava alimentació, nutrició, salut, plaer, podia tenir sentit. I ara fa 6 anys que el vam reengegar com a Montserrat Forners i aquí estem, la mar de feliços.
Que a més em agrada molt perquè tu parles d'artesania, sí, de salut, parles, sí, d'uns conceptes com a molt necessaris avui dia, no?
Clar, l'altre dia em preguntaven com és que ara sembla que torni a haver un renaixement dels forns artesans i de tot això. I clar, jo és el que deia, dic, no són els forns, és la societat. Estem en un moment en què ens estem plantejant la manera de vivir, la manera de consumir, el que ens agrada fer, el que no, el tema del quilòmetre zero. El planeta ens està demanant a crits una sèrie de patrons diferents i moltes de les respostes a tot això ja hi eren, ja les sabíem. Llavors, una mica ens hem de reconnectar amb el que ja hi érem i saber-ho fer bé. Afortunadament, avui en dia, a diferència de com feia pel meu avi, per exemple, jo puc escollir bones farines. A la dècada dels 40, dels 50...
Era molt més difícil.
El pa era una necessitat bàsica d'alimentar la societat. Posa el que tu, posa el que sigui, que la gent mengi.
El que bonament puguis i
exacte,
ja està.
Llavors, la nostra manera d'interpretar el pa s'assembla molt més. Els nostres processos són més semblants, però incorporem un ingredient de primeríssima qualitat perquè avui el podem triar, i a més les tecnologies del segle XXI podem medir temperatures, humitats, controlar temps, oferir fermentacions molt més llargues, i això fan que els nostres productes siguin molt més gustosos, molt més saludables i, a més, sostenibles, perquè el nostre és un producte que nosaltres fem a l'obrador, que tenim al mateix edifici on la gent el pot comprar. No és un producte que es fa en una fàbrica central, que després va en una base logística, després s'explosiona per 150 botigues de supermercats. Clar, i tot això fa molt més sostenible, molt més interessant i ens connecta molt més amb aquesta necessitat de reinventar-nos una mica com a societat perquè el nostre planeta sigui molt més sostenible.
Que tu també reivindiques aquesta vida de barri, que faria, sí, sí, també que estigueu en una zona, no?, en què la gent us troba, si va a buscar-vos en allà, no? Sí. Vull dir, és reivindicar, bueno, aquest territori.
T'haig de dir que m'agradaria estar en una zona amb una mica més de pas i que això. Això, aquí una mica el forn me l'he trobat aquí
i ara aquí l'has defensat.
És on som i endavant les atxes, com diuen aquells. Però sí, evidentment, cal reivindicar la singularitat. I això m'ho explica una vegada un xef molt bo, que em va dir, diu, és que em va donar dos consells. Un és fugir de l'èxit, perquè l'èxit t'atonta, i és una cosa que nosaltres incorporem, intentar sempre pensar en quin és el següent repte, per què fem les coses d'una manera, com poden ser les nostres peces perquè siguin millors, com podem millorar, i l'altre és reivindicar el que nosaltres som, no copiar, no buscar... O sigui, que una altra proposta pugui funcionar per X motius està molt bé, però la gent ha de trobar en Montserrat Forners Montserrat Forners. Jo sóc molt feliç quan la gent em diu, escolta, compro pa amb un altre forner, que... i si jo el conec i sé que és bo, m'encanta, perquè la gent que va buscar bon pa i va buscar bon pa pels forns de Catalunya és gent que vindrà a casa meva i que disfrutarà a casa meva, igual que anirà altres companys meus. A mi el que em sap molt de greu és quan la gent oblida el valor dels productes d'alta qualitat, com puguin ser els forns artesans, i se me'n va a pans ràpids, a pans industrials, a pans que no senten bé, perquè això ataca la categoria. Ah, és que el pa em senta malament, clar, perquè si són farines molt refinades, són pans amb poca fermentació i mal cuits, és que és impossible, això és una bomba de sucre que t'inflarà tot l'organisme. Si tu vas a buscar un pa tranquil, un pa amb bona farina, un pa amb llarga fermentació, amb una bona cocció, amb un bon procés, aquest pa et sentarà de conya. I aquest pa és el que tota la vida ha estat al voltant nostre.
A mi m'agradava també recordar als nostres oients que el teu origen ve d'una multinacional.
Sí, sí, sí.
I arriba un moment en què dius, deixo la multinacional, sí, i aposto per això, un petit comerç artesà de barri.
Quan un fa o quan un desenvolupa la seva passió, en el fons és un projecte de vida. I si això es diu Montserrat, que era el nom de la meva àvia, per mi portar el nom de Montserrat pel món és un orgull i una responsabilitat. I a més, respons amb un equip, no? Nosaltres, afortunadament, jo sempre dic, el pitjor forner de l'equip sóc jo i el pitjor venedor de l'equip sóc jo, i tinc gent molt bona que tira endavant, i llavors la responsabilitat de que aquesta gent tingui un ecosistema de treball correcte, de que ells puguin desenvolupar la seva passió per la seva feina al màxim nivell, que es puguin desenvolupar i que puguin treballar bé, que puguin treballar a gust, això és important, i anticipar els reptes de l'empresa. Tot això, aquesta responsabilitat és gran, evidentment, sí, sí.
Qui passi per la porta de Montserrat Fornés, a part de la Coca de Sant Joan aquests dies, què trobarà? Què podrà disfrutar? Em parlaves també del Pa de Sant Jordi en l'època de Sant Jordi, però...
Home, una de les referències que nosaltres més venem i de les que estem, que ens ha fet més il·lusió rebre el reconeixement per com d'icònic és el Pa de Pagès, que vam guanyar el Premi Millor Pa de Pagès 2022, i és una peça fantàstica, és un pa sensacional. Jo recomano moltíssim també que la gent s'atreveixi a provar els integrals i els semi-integrals. Fem un pa que li diem moreneta, que el fem amb una farina molt molturada de la pedra. És un integral molt suau, molt equilibrat, i per aquells que els hi costa entrar en el món de l'integral, ostres, és un pa molt gustós i molt saludable. També recomano la bruixeria. Jo, per experiències prèvies, tinc una certa tirada a la cultura francesa, i fem un pa xocolat, que és una peça que clients francesos que venen la disfruten moltíssim i diuen, ostres, és que és com si estiguéssim a París, saps? I és boníssim el croissant, evidentment, la coca de forner. No sé, jo diria que es deixin portar una mica per l'experiència de gaudir d'un espai on intentem que l'artesania s'expressi al seu màxim nivell.
Avui, dia de Sant Joan, teniu obert?
No.
Dissabte no, que s'esperin a dilluns, que podran disfrutar tot això. I afortunadament, perquè si no potser avui teníem a la porta ja bloquejada de gent que ens estaria sentint, perquè només de pensar en aquest brioix i en totes aquestes coses se'ns ha obert moltíssima
gana. Ens fa molta, molta il·lusió que la gent s'interessi pel que fem, ens fa molta il·lusió que la gent vingui, i intentem donar el millor dels serveis, i si a vegades no ho sabem fer, doncs ho intentem millorar, i ens sap molt de greu. Així que gràcies a tots.
Doncs avui volíem reivindicar aquest forn de barri, que és Montserrat Fornés, que està al carrer Castillejos 366, i hem parlat amb el Marc Casamitjana, que ell és ja d'herència de família de Fornés. Moltíssimes gràcies, Marc.
A tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Volem seguir bons hàbits, però clar, moltes vegades no es pot, perquè és que tenim tentacions tan, tan bones com aquestes coques de Sant Joan. Anabel, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
L'Anabel Fernández és directora de nutrició de Coa Center, i amb ella sempre parlem de bons hàbits, de com alimentar-nos. Anabel, és inevitable parlar-te de que davant d'una coca així no podem dir que no, demanarem un trosset, no?
Home, i tant, o sigui, no, és inevitable i és saludable fer això, al final.
Clar, ara m'agrada que ho relacionis, inevitable i saludable, perquè moltes vegades donar-se petits plaers, sabent i sent conscients de que estem fent un extra, està molt bé.
Bueno, és que al final una alimentació saludable ha de ser sostenible. Llavors, si no introduïm el que seria una vida social normal, perquè la salut al final és salut física, emocional i social, segons l'Organització Mundial de la Salut, si no incloem aquesta part social, no té cap sentit, perquè no ho podrem mantenir.
Clar, tens tota la raó. Doncs mira, ja una miqueta més tranquils dels trossets de coca que vam menjar ahir i els que no, els que menjarem avui, demà o demà passat, doncs ara anem a parlar d'altres hàbits que també són super, super necessaris i que a vegades ens en oblidem. I sobretot aquesta època de l'any en la que ja comencen les fortes calors i moltes vegades ens deshidratem gairebé sense donar-nos en compte. Per tant, Anabel, com ho fem per tenir una vida hidratada sempre?
Clar, és important que durant aquesta època de l'any ens mantinguem hidratats, perquè moltes vegades no ens donem compte i pot portar molts problemes. Hem de pensar que el nostre cos, la gran majoria del nostre cos, és aigua. I no tenir l'aigua suficient pot portar problemes tant, per exemple, de fatiga i falta d'energia. Podem tenir problemes mentals, ens costa concentrar-nos, no podem fer bé les coses. Podem tenir problemes a la pell. De fet, una manera de veure si estem hidratats és fer com una miqueta un pellizco a la pell, i si no torna a la seva posició normal, això vol dir que no estem correctament hidratats. Mm-hmm. També pot portar altres problemes com el sistema digestiu, que no fem bé les digestions, reduïm el rendiment físic, i el més perillós de tot, que seria tenir un golpe de calor, no? Això que ja hem de requerir una atenció mèdica, podem tenir marejos, vòmits, nàusees, llavors aquí sí que ja és una situació una miqueta més perillosa. Llavors hem de prioritzar sempre estar ben hidratats i en aquesta època de l'any que fa tanta calor, encara més.
Mals de cap també moltes vegades són conseqüència d'aquesta falta d'hidratació.
Per exemple, ara si hem begut, la ressaca és bàsicament una deshidratació.
És veritat.
I per això ens fa mal de cap, hem de beure per intentar beure aigua, per intentar pal·liar aquests efectes del mal de cap per l'alcohol, perquè l'alcohol ens deshidrata.
L'alcohol deshidrata i moltes vegades recomanen que si beus una mica ho acompanyis sempre d'aigua, perquè el cos ho agrairà, rebaixarà aquesta deshidratació també.
I a part fem una altra cosa, que desplacem el consum d'alcohol. Si només estàs bevent, per exemple, una beguda alcohòlica, estàs bevent vi durant el sopar, beuràs molt més que si poses un got d'aigua i estàs gaudint de l'aigua quan tens set i després gaudeixes del vi quan et ve de gust. Llavors segurament beuràs molt menys.
Segur. I més ara, com dèiem, en aquesta època de l'any en la que tenim molta més set. Estàvem parlant d'aquests problemes de no hidratar-se correctament, però quina quantitat d'aigua o de líquids hem de beure?
Al final sempre tothom ha escoltat això de que hem de beure 2 litres d'aigua al dia. Sí. I bueno, al final és que no és cert això. La necessitat de líquid varia molt d'una persona a una altra, depèn de la calor que faci fora, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, on estiguis vivint, no és el mateix segons l'exercici físic que estiguis fent. Llavors, al final, hi ha moltes coses que varien. I ens hem de fixar en la nostra sensació de set. Això és el millor per poder veure quina quantitat hem de beure. Però hi ha certes persones que poden tenir problemes amb aquesta sensació de set. Per exemple, les persones grans sí que hem d'estar molt presents amb aquestes persones perquè la sensació de set disminueix. Llavors, poden tenir problemes d'hidratació si no estem pendents d'ell. I als nens passa el mateix. Centren la seva atenció en altres coses, estan jugant i no s'hidraten. Llavors, sempre els hem d'anar oferint. I també tothom, al final, amb l'estrès, no sé si t'ha passat mai, Noemi, però al final estem treballant, estem fent coses i no t'estàs fixant si tens set o no. Llavors, hi ha certes coses que hem de fer, com portar sempre una ampolla d'aigua al nostre costat, tenir-la sobre la taula per tenir la disposició d'anar bevent durant el dia.
Mm-hmm. I quina hauria de ser la beguda principal? Ja m'imagino que l'aigua, però no sé, potser hi ha altres maneres també d'hidratar-se, no? O de compensar que no hem begut tanta aigua.
Clar, al final l'aigua és la beguda que ha d'estar principal. És la més important, la que és més saludable, no ens aporta ni energia, no ens aporta sucres, no ens aporta altres nutrients que no són tan interessants. Val? Al final, una de les coses, uns dels sucres més perillosos que hi ha són els sucres beguts, que serien les begudes ensucrades, amb la qual cosa sempre hem d'intentar prioritzar l'aigua. Llavors, intentem que sempre al dinar i al sopar hi hagi aigua sobre la taula per desplaçar altres begudes, però a vegades sí que és veritat que ens avorrim i podem fer pues, altres cosetes. Per exemple, jo recomano molt a la consulta i a la gent li agrada que són aigües saboritzades. Mm-hmm. Seria, per exemple, posar-te a l'aigua, la pots ficar a la nevera i ficar-li llimona, menta, pots ficar-li rooibos amb una miqueta de fruites del bosc. Llavors, tens la mateixa aigua, però ja tens altres sabors que al final no estan aportant sucre, però sí que és veritat que per no beure sempre aigua, si t'estàs avorrint, són altres opcions que són molt saludables.
Mm-hmm. Per exemple, també posar-hi això que deies tu, les fruites, però també, per què no, fer molts més menjars, molts més àpats que tinguin el típic gazpacho, la sopa de meló, la sopa de síndria, és a dir, anar ficant aigua als mateixos nutrients, no?
Exactament. Aquí has donat en un punt clau que moltes vegades ens oblidem que els nostres aliments ens aporten aigua. Llavors, és molt, molt important que els aliments que estem prenent també estiguin rics amb aigua. I això és molt fàcil perquè al final cremes fredes entren molt bé a l'estiu, amanides entren molt bé a l'estiu i tot el que són fruites com la síndria, el meló, qualsevol tipus de fruita ens aportarà aquest extra d'aigua que ens va molt bé per hidratar-nos.
Per tant, aquesta aigua la contem, que a vegades diuen no, si no és aigua pura ja no compta. No, també la podem comptar una mica.
Sí. O sigui, una persona que mengi molt aliments tipus fruites, verdures, tindrà menys necessitat de beure aigua que altra persona que potser estigui menjant més cereals o més productes una mica més secs.
Doncs fantàstic, ho tindrem en compte no només per avui, que és dia de Sant Joan, sinó per sempre i sobretot durant tot l'estiu, que hem de beure molta, molta, molta aigua, perquè si no, a perill de deshidratar-nos i patir les conseqüències d'una deshidratació. Com sempre, Anabel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Noemi.
La primera pedra.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny
a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracó.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
La primera sortida de l'estiu ens portarà fins a la Vall Fosca, Andorra, Toledo i l'Illa de la Reunió. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1.
Hem acabat les classes, ja comencem aquest estiu que tant ens ve de gust per poder descansar una mica, i com que els nens ja no van a escola, jo crec que és un moment perfecte per introduir-los en el món de la lectura si encara no ho hem fet. En parlem ara amb la Cristina Feliu, que ella és editora de Bindi Books. Cristina, molt bon dia.
Bon dia.
Jo crec que és una època fantàstica, no?, per dedicar una mica de temps a la lectura, amb calma, i perquè es pugui gaudir. No sé si estaràs d'acord amb mi, que les vacances és perfecta.
Totalment, les vacances és per trobar aquells moments de calma, de tranquil·litat, també. Hi ha més temps per tot, en general, relacionat amb l'oci. I la lectura també troba aquests moments.
Clar, ja no hi ha escola i com a mínim les hores que tenen per no fer res, escolta'm, si les poguéssim conduir cap a la lectura seria fantàstic, i més després de les xifres que a vegades llegim de la falta de lectura, no? Doncs des de ben petits és quan s'ha de començar. Tres propostes ens portes, Cristina.
Sí, i comencem pels més petitons. Uh-huh. Petitons vull dir a partir de 2 anyets, que a més ara que ve l'estiu, la calor i el temps, que tenim més temps per estar amb els més petits, portem una proposta que es titula Dragonets Caganers, uh-huh, que és un llibre de cartró, pensat pels molt, molt petitons, i justament per aquells que estan en aquell moment que deixen els bolquers. Que l'estiu és molt habitual que moltes famílies decideixin fer aquest pas. Són uns dragons molt divertits, molt entremaliats, que fan caques per tot arreu. I aleshores és un text molt curt, rimat, que podrem llegir als més petits i els hi podem introduir, doncs bé, aquest hàbit d'utilitzar la gibrelleta per començar a fer caca i fer pis.
Això t'anava a dir, ara l'estiu és una època en la que molts pares opten per fer aquest canvi, treure el panyal.
Exacte.
Per què? Sí. Doncs perquè és molt més còmode, clar, perquè evidentment ja no portem tanta roba i perquè poden anar sense res, i el risc de que hi hagi escapes, doncs mira,
és una lleuger, bona època. És es més porta lleuger. Més fàcilment.
Ah, doncs, per tant, molt apropiat aquest llibre.
Exacte. Aquests dragonets, a més, demanen una cosa molt divertida, que és, d'acord, ens asseurem a la gibrelleta i farem caca o farem pis a la gibrelleta si ens porteu un llibre per passar una bona estona. O sigui que...
Aquí estem fent dues funcions.
Estem fent dues funcions.
És un llibre de...
Escrit per la Laura Vila, il·lustrat per l'Anna Vaquero. És un llibre de cartró totalment il·lustrat, i us deia, la Laura Vila fa com unes rimes molt divertides i que ajuden molt, no?, a aquesta cantarella i aquesta repetició que als més petits els agrada molt amb la lectura, i l'Anna Vaquero omple el llibre ple de dragons i de caques molt divertit.
Doncs ja tenim llibre per als que vulguin treure i fer nous hàbits pels més petits, i anem a per un altre llibre, Te de maduixa al cau del teixó.
Aquesta és una proposta per més grans.
Parlem de més grans? De
més grans vol dir que si els llegim nosaltres, perfectament pot ser un text per 5 anyets, però també és un text que es pot fer lectura compartida de 6 anyets i fins i tot llegir-lo fins a 7 o 8 quan ells són més grans. Per què abarca tanta franja d'edat? Abarca tanta franja d'edat perquè Eulàlia Canal ha escrit una història molt tendra, divertida, literària, sobre el valor de l'amistat i la recerca de la felicitat. I ho ha fet tan bé que té molts nivells de lectura. Per això crec, i així ens ho estan corroborant, els mestres i els bibliotecaris, que és una lectura que té molts nivells i que podem llegir els nens de 5 anyets i fins i tot els de 8, ells sols la poden llegir, i estem fent molts clubs de lectura i dona per molt. És la història d'uns quants animals, de l'os, del teixó, del llop i de l'esquirol, que tots han perdut alguna cosa. I en concret l'esquirol ha perdut o no sap què és la felicitat. Per tant, decideix emprendre un llarg viatge per buscar què és allò de la felicitat, perquè li han dit que hi ha una vaca que viu molt lluny, que no sap on viu, però que és feliç, i decideix buscar aquesta vaca que és feliç. En aquest viatge trobarà molts animals, moltes sorpreses, i cadascú li explicarà una mica què fa ell per ser feliç. És un llibre ple de tendresa, d'amistat, de moments molt divertits, d'un ritme molt àgil, i que posa damunt la taula què pot ser la felicitat. No dona receptes, perquè la bona literatura normalment no dona receptes. Obre moltes finestres, que és el bo de les bones històries. A més, és un format gran, o sigui, perquè us imagineu, és un cartoner, és un tapadura de 22x22, és a dir, és com un àlbum il·lustrat, perquè té moltíssimes il·lustracions d'Antoni Vallès. A més, deixa'm dir
que les il·lustracions són fantàstiques, són d'una sensibilitat, i recorden una mica aquests dibuixos britànics de l'Os, sí, Paddington o una cosa així, no?
És tenen un punt nostàlgic. És molt Blyton.
Exacte.
Sí,
exacte.
Sí, ens ho està dient tothom. I el Toni Galmés és un il·lustrador mallorquí que en aquest cas ha fet un treball exquisit a tinta i a mà, combinant molt els blancs i els negres amb el color, i ell s'inspira molt en aquest món britànic de la il·lustració. I sí, sí, té aquest aire. I a més és un tipus d'il·lustració que s'adiu molt amb la història. És un treball exquisit. És un treball que vam fer amb molta cura. Ara, just al maig, van treure l'edició en castellà, o sigui que també podran trobar Té de Fresa en la madriguera de Tejón. I haig de dir, molt orgullosa, perquè crec que tenim un gran equip d'il·lustradors, d'escriptors en aquest país, que aquesta història creada per nosaltres aquí, des de ben a prop, l'hem venut a 7 països.
Caram, això m'agrada molt que ho subratllem.
Està molt bé.
Perquè estem acostumats a importar.
Exacte.
Intel·lectualitat, cultura, etcètera. I en aquí estem exportant-la també, està molt bé. És a dir, que és obra de l'Eulàlia Canal i el Toni Galmés, que tots dos han estat traduïts a 7 llengües, per tant.
Sí,
i sabries recordar-nos quines llengües són?
El grec, el búlgar, el rus, l'alemany, l'italià, el castellà i el...
Català també, clar.
Bueno, sí, català, sí, però me'n falta un, Sorry,
home,
són set. I me'n falta un.
Déu-n'hi-do.
I ara potser no sé si m'he descomptat.
No, és igual, fantàstic. Em sembla fantàstic aquest concepte, no? Pensar que hem de dignificar els nostres autors, perquè pensar que ells estan exportant material que ha sigut creat aquí a casa nostra, doncs encara ens agrada molt més. La Té de Maduixa, el cau del teixó.
Ah, el portuguès.
El portuguès, l'hem trobat. El portuguès. Doncs sí, senyor, ara sí que la Cristina no es volia quedar amb l'espineta, sí, d'on haver dit totes les llengües en les que està traduïda. Doncs una peça meravellosa. I ara una altra que jo crec que està, és molt vigent, perquè, sí, perquè acompanyarà a tots els canvis que es pateixen mentre vas creixent a nivell físic.
Sí, aquest és una proposta diferent, és un llibre de no ficció, un llibre de coneixements, no és narrativa com hem proposat fins ara, i és un llibre dirigit a aquells infants que estan a punt de fer el pas a l'adolescència. I és un llibre que es titula Em faig gran, i és una guia inclusiva sobre la pubertat i tots els canvis que es trobaran al seu cos i als seus estats d'ànim. És important la paraula inclusiva, perquè vol dir que és un llibre que respecta qualsevol opció de raça, gènere, elimina qualsevol estereotip al voltant del cos, elements molt importants en aquest moment de la preadolescència, no? Que has d'acceptar el teu cos, sigui com sigui. Per tant, és una guia molt respectuosa, molt honesta, que parla de tots els canvis que tens al cos, dels pèls, de que creixen els genitals, de la regla, dels diferents mètodes que hi ha per poder respondre a la regla, compreses, copes, diferents opcions, i diferents opcions al voltant de com tu et sentiràs anímicament. Tota la viabilitat d'emocions que sents a l'adolescència, quin impacte té el teu creixement amb les xarxes socials que començaràs a accedir, a l'ordinador, a la relació amb els teus iguals... És a dir, és una guia molt completa, totalment il·lustrada, perquè us ho imagineu, torna a ser un llibre de gran format, 100% il·lustrat i amb un munt de detalls, de consells que pot ser molt pràctic. Com diu a la contra, per exemple, us llegeixo la contra perquè està molt bé, diu: fer-se gran és extraordinari i com més coses en sàpigues, millor. Segur. És a dir, la informació és primordial per a aquestes edats.
I et pot ajudar a sentir-te molt més segur amb tots els canvis que pateixes i saber que és absolutament normal tot el que et passa.
Clar,
no et passa tu sol.
I sobretot fer aquest, de cara als pares i educadors, fer aquesta tasca de, no dic preventiva, però sí d'anticipar-nos, és a dir, que just abans de que comencin a ser adolescents puguin tenir materials que ells sàpiguen què els hi ve. Per estar més preparats. Quan
sí. Perquè no s'espantin.
Exacte.
Exacte, tot s'ha de portar amb harmonia. Doncs aquest és un llibre que està molt bé, em faig gran, que ajudarà molt, pedagògic. Abans hem comentat el de te de maduixa al cau del teixó, que recomano que els adults, per què no, doncs es posen a llegir-lo amb els petits. És un gran llibre, jo crec que per llegir fins i tot amb companyia, no?
És preciós, per llegir amb compartit, ara que l'estiu tenim més temps, llegir una miqueta, perquè és llarg, són 56 pàgines.
Clar, és un camí, és un viatge,
sí,
no?
Sí, és una novel·leta, diguem-ne. I això, per trobar momentets i llegir cada dia una estoneta.
I per als més menuts, que l'agafin, que el toquin, que el llencin i que no es rebregarà perquè està fet amb una edició de cartró i que, per tant, superresistent, Dragonets Caganers, que també ens ha agradat molt, amb unes il·lustracions també fantàstiques. Doncs aquí teniu, tots ells són de Vindi Books i la Cristina Feliu, que ens ha acompanyat avui per fer-nos aquestes recomanacions. Cristina, que tinguis molt bones lectures aquest estiu.
Igualment, molt bon estiu i molt bones lectures divertides, fresques i trepidants.
Ai, sí. Doncs amb Vindi Books en trobareu. Moltes gràcies.
Gràcies. With your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world we call our home.
Ja hem arribat al final de curs, n'hem parlat amb l'avi Sisquella, amb tots els sentits. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'avi Sisquella, psicòloga infantil, i també volíem repassar amb ella què fem durant l'estiu, és a dir, ara també és el moment en què ens plantegem com destinar aquests dies de vacances. Si casals d'estiu d'oci, si casals d'estiu d'anglès. Comencem pel principi. Cal buscar un casal d'estiu?
Depèn de la dinàmica familiar que tinguem. Els pares, si hem de treballar, els nens els haurem de posar a algun lloc i que sigui en algun lloc divertit i que s'ho passin bé. Per tant, cal buscar un casal d'estiu. Sí, perquè els de més mortals treballem i, per tant, els hem de col·locar a algun lloc. No m'agrada la paraula col·locar, però és aquesta.
Sí.
I cal que facin idiomes? Cal? Doncs jo et diré que no. Cal. No, són les seves vacances, també. Potser ho podem parlar amb ell, potser, o amb ella, potser podem comentar-li què et sembla, però un casal d'estiu d'anglès... Tirar a la piscina en català, no? Si un cas, o s'ha de tirar a la piscina en anglès, també. O fer tennis en anglès, no? Que passi tennis en català o castellà.
Tot una mica més natural, menys pressió.
No cal forçar la màquina tota l'estona, 12 mesos a l'any. Estan 9 mesos i mig. Jo soc ultradefensora, ja ho saps, dels nens. Però és que el juliol, sí, que facin alguna cosa, sovint no els hi demanem permís, no els hi preguntem què et sembla anar al casal, ja que no els hi preguntem perquè és un tema de logística, com dic, almenys que no sigui per reforçar el rus, O l'alemany.
Segurament podria ser una gran oportunitat per reforçar allò que més els agrada.
Per exemple, si ho fes esport o coneixes gent nova, també. Per tant, ja reforçarem altres àrees, com tu dius, però no cal pues, posar-lo 3 hores a classe d'anglès, a no ser que sigui una àrea on acadèmicament pues, anem molt justos i l'escola i els pares i el nen també veu que s'ha de reforçar d'alguna forma. Doncs les 2 horetes a la setmana fem aquest reforç específic, però un casal 8 hores al dia o 6 hores al dia d'anglès, oh, quina mandra!
Per tant, sí que buscaríem alguna cosa lúdica, com dèiem, que no tingui res a veure amb continguts acadèmics.
Sí, perquè és, també és un mes que podem aprofitar molt per omplir el dipòsit d'energia, d'interès, de motivació, d'autoestima. Per tant, ostres, ja que potser l'anglès doncs ja el reforçarem d'una altra forma, anem a omplir aquell dipòsit que durant l'any de vegades va baixant i no ens estem adonant. Per tant, doncs, si al nen li agrada fer rugby, doncs apuntem-lo al casal de rugby. Apuntem-lo a un casal de... Tinc molts que volen ser periodistes, doncs apuntem-los al casal de periodisme. Segur que hi ha un casal de periodisme.
RAC1? RAC1
té un casal... Veus? Per exemple, doncs no, jugar a pàdel. Bueno, doncs potser el nen vol fer el casal de RAC1, doncs que faci això. O de cuina. Per què ha de fer natació si vol fer cuina? M'entens? Aleshores...
Sí, sí. No, i m'agrada molt la idea d'omplir el dipòsit perquè a vegades ens pensem que només es pot omplir de contingut acadèmic.
Ui, no.
Si no, no s'omple. I no, s'ha d'omplir també d'energia.
Saps què passa? Que el contingut acadèmic, de vegades, amb els que em venen a veure a mi, almenys, el contingut acadèmic buida el dipòsit.
Clar.
No l'omple. Aleshores l'hem d'omplir d'alguna forma que generi interès perquè el còrtex prefrontal s'encengui.
I, de fet, també hem de pensar les grans coses que té l'avorriment. Que a vegades ens n'oblidem.
Sí.
I avorrir-se és molt creatiu, pot ser molt creatiu.
És que jo... Sí, sí, si saps què fer amb l'avorriment. Jo faig el que sigui per no avorrir-me. Jo tinc una casa que em diu, has d'aprendre a avorrir-te. Per què? Jo amb 41 anys no he après, no n'aprendré ara, tampoc. Vull dir, no, però perquè ja tinc recursos jo per no avorrir-me. Mm-hmm. A mi em fiques un sudoku i sóc feliç. Sóc així de friqui. Saps? No, no em cal avorrir, no em cal estar al sofà aprenent a avorrir-me, no, quin avorriment.
No, però com a mínim tenir el temps de decidir tu què faràs amb aquell espai.
Totalment.
Sí. Que no t'ho dictin.
No, home, no, clar. Clar, jo aquest any he tingut uns pares que es van el matí i el juliol vinc a veure tu. Clar, em vinc a veure 3 cops a la setmana aquesta nena. I a la tarda tenis. I ahir li vaig dir, sí, i quan quedarà amb les amigues? Perquè aquesta nena és una adolescent. Quan s'anirà a fer les ungles? Quan... Fotre siestes de 4 hores. M'entens? Aleshores, hi ha un punt que li hem de deixar una estoneta de temps d'oci seu particular, que ella l'ompli amb el que vulguis, un parèntesis seu per la nena. Ni del tennis que vol que faci el pare, ni la reeducació que necessita, uns parèntesis seus propis.
I també hem de mirar les necessitats particulars de cada nen. És a dir,
sí.
Hi ha nens que necessiten més espai per ells, n'hi ha que necessiten que se'ns ompli més...
Exactament. I després hi ha un altre tema que és quan enviem els nens a l'estranger, que està molt bé i és un planarro per molts d'ells, però també hem de pensar si aquell adolescent està preparat per marxar a un avió sol, si pot estar 15 dies sense contacte amb la família. Hem de pensar, perquè és que el germà gran va anar-hi. Sí, però ell no és el germà gran. Per tant, hem de pensar si aquestes característiques que tu has dissenyat pel teu fill gran li van bé al teu fill petit. I adaptar-ho al fill, a l'altre fill o a l'altra filla. Però marxar a l'estranger està bé, però sí que ha de ser una cosa consensuada amb el nen, sobretot. No ficar-lo en un avió i dir-li, adiós, carinyo, t'estimo molt. Ojo.
T'arriba a ser traumàtic, no? Si no?
I tant, en tinc diversos. Sí,
doncs
sí.
Doncs atents també a pensar què és el que necessita el nostre fill amb les seves particularitats i que cada nen és un món i cada nen és diferent.
I sempre que pugueu, pares, aprofiteu per estar amb ells també una estoneta. A mi l'altre dia la meva filla em deia, aquests dies que no tingui col·le estaràs tot el dia amb mi algun dia. M'està fent una demanda com molt directa i sí, per tant l'hem de recollir aquesta demanda. I jo també tinc ganes de vacances de mare, no us penseu? Però sí, un dia, un dia ens anirem tu i jo al Tibidabo, tot el dia, soles, sense el papi, fins i tot, saps? Però sí, perquè hi ha una necessitat d'estar amb tu tot el dia, doncs vinga, anem a satisfer-la.
Mm-hmm. I a més a més es genera vincle, que també és sí. Fonamental. Mm-hmm. Doncs, avi, moltíssimes gràcies. Escolta'm, et convoquem aquest estiu a fer jocs, perquè també ens ho volem passar molt bé, tot i aprendre. És a dir,
molt
aprendrem
bé.
Disfrutant.
I tant.
De la teva mà. Moltíssimes gràcies, avi.
A tu, que vagi molt bé.
Sí.
RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som... Amb l'aplicació de RAC1, tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC1.
Molt millor.
Molt més pràctica.
I més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 24 de juny de 1979 neix a Barcelona, però molt vinculada a Molins de Rei, l'actriu Sílvia Bel i Busquet. La seva estrena professional la desenvolupa a Madrid a partir del 1998, protagonitzant algunes pel·lícules. Després, torna a Catalunya, interpretant diferents obres d'adaptacions literàries d'autors nacionals i internacionals. Ha rebut premis com el de la crítica Serra d'Or, Butaca, o el Premi Memorial Margarida Xirgo. Ha col·laborat també en muntatges poètics musicals amb Lluís Llach i Jordi Savall. Aquell 24 de juny de 1979, Donna Summer ho petava a la ràdio d'arreu amb la seva Hot Stuff. És evident que, tal com cantava Donna Summer amb Sílvia Bel, naixia una persona plena de vigor i grans dots interpretatives. I quin era el vehicle que la ràdio de casa nostra no parava de pilotar aquell any? La moto d'en Pere Tàpia.
Que fan a les seves banyes, que fan boles al seient. Tot el llet sóc terrible. Sóc pitjor que en Frankenstein.
No acabava gens bé el viatge en moto d'en Pere Tàpies. Aquell tema el va fer, però, enormement popular. Aquell 1979 és el de l'arrencada de la ràdio municipal de casa nostra. Els ajuntaments de Rubí i d'Arenys acorden la posta en marxa de les seves respectives emissores amb l'objectiu de cohesionar els veïns i parlar dels problemes i també il·lusions dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquell any és d'una enorme transcendència per validar la comunicació local que fins aleshores havia desenvolupat la premsa comarcal i ara amb ràdio, aviat amb televisió.
Però arreglo-me la moto, sí, la moto.
La millor cocteleria del món és a Barcelona, situada al Born, al carrer Rere Palau 4. La cocteleria Paradiso té el reconeixement de The World's 50 Best Bars. Això vol dir que la situa en primera posició. Giacomo Gianotti és el copropietari i director general de Paradiso. Giacomo, bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant ara de què és la millor cocteleria del món. La tenim aquí a Barcelona. Per vosaltres, què va suposar rebre aquest guardó, que ja va ser a l'octubre de 2022 i, per tant, estarà vigent fins a l'octubre d'aquest any? Què ha suposat?
Sí, bueno, es una felicidad inmensa, un orgullo, ¿no? Un mix de emociones increíble para para mí y para todo el equipo, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Ser galardonado además de toda la industria, todas las personas que al final estimamos y ser, ¿no?, nominado el mejor del mundo, bueno.
Perquè tu portes una carrera professional ja dedicada en aquest sector, però ets italià, això és evident, amb el nom i amb el teu accent, però a més també has viscut a Londres i sí. Després vens a parar a Barcelona. Sí. Com és que vens a parar aquí a Barcelona?
Sí, como dices bien, llevo más de 15 años dedicándome al mundo de la barra, de la coctelería, de la mixología. Y después de Italia, mis padres tienen una heladería, se llama Heladería Paradiso, por eso el bar se llama Paradiso.
Aquí el nombre, ¿eh?
Y cuando tenía 18 años, me fui a Londres para aprender el inglés al principio, y luego en Londres descubrí que me encontraba en una de las capitales del mundo de la coctelería. Estuve ahí a 4 años, pero siendo de la Toscana, un clima mediterráneo, a Londres cada verano que empezaba siempre sufría, ¿no? Así que después 4 años ya había venido de vacaciones a Barcelona y era el marzo de 2012, dije pues quiero probar otra etapa de mi vida, quiero, no sé, seguir viajando, aprender otro idioma y vine para Barcelona. Al principio dije, bueno, voy para una temporada y llevo 12 años, ¿no?
12 años ya sí, aquí a Barcelona.
Barcelona es increíble.
Ajà, el clima t'acompanyava i la ciutat sí. Bueno, l'ha fet mereixedora de que tu posis aquí la millor cocteleria del món, sí. Ara. Que, a més, en aquesta cocteleria, clar, quan un pensa la millor cocteleria del món, què es fa, no?, per ser la millor cocteleria del món? Vosaltres oferiu fins i tot experiències inspirades en els boscos d'Escòcia. També feu cursos per la gent que vulgui aprendre a fer còctels. Què més ofereix aquest paradiso?
Sí, no, bueno, lo estás diciendo muy bien, ¿no? Paradiso al final, como mejor coctelería, tienes que tener muchas calidades, ¿no? No es solo el cóctel, no es solo el lugar, ¿no? Pero es un conjunto de, pues, la experiencia, el servicio, la hospitalidad, la creatividad, el sitio que es un speakeasy, y luego la decoración y el ambiente es increíble. Y luego dentro del bar tenemos otro speakeasy, otra sala aún más secreta, que es la sala Macallan, que está inspirada en un alambique de distilación, entonces es como toda cubierta de cobre, y dentro hacemos lo que estabas contando de la experiencia, ¿no? Es un menú que lanzamos hace poco de cerca una horita y medio, donde entre música, colores, aromas, cócteles, tapas gastronómicas, ofrecemos una experiencia a nuestros clientes.
Una experiència que també és digna de viure aquí a Barcelona, però és que a més de ser la millor cocteleria del món, ara amb el seu projecte Zero West Lab, que té la intenció de convertir-vos en un bar 100% sense residus, heu rebut aquest premi Torres Brandy Zero Challenge 2023. Davant de països com Mèxic, Itàlia, Canadà, Regne Unit, Finlàndia i Lituània, heu rebut vosaltres aquest reconeixement. I com és que teniu aquest compromís també amb la sostenibilitat i amb el fet de ser una empresa que acabi tenint zero residus?
Zero residus quizá es un sueño, ¿no?
Sí, una utopia.
Sí, però la verdad que la sostenibilidad en tema de intentar tener lo menos residuos posible o cuidar pues todos los residuos, el medio ambiente siempre ha estado un valor de paradiso desde el primer día, y cada año, cada día, cada mes intentamos pues mejorarlo lo mejor posible.
Si vosaltres tracteu els plàstics, els recicleu i els convertiu en posagots, en vaixelles, en palletes, en safates, etcètera.
Exacto,
no?
El proyecto que presentamos, que ganamos en Torres, es un proyecto de tener un local todo para pues reciclar nuestros residuos, ¿no? Con el plástico hemos comprado dos maquinarios que no permiten pues hacer otras cosas con el residuo, ¿no? Como posavasos, como bandejas, como merchandising para nuestros clientes, y bueno, es una manera de no tirarlo, más de sacarle pues otro otra vida útil.
És el vostre compromís també amb el vostre, amb la vostra societat que us envolta, i a més la teva dona, si no tinc mal entès, us fa els uniformes també, i també ella també treballa amb sostenibilitat, vull dir que ella us dissenya els uniformes?
Sí, Margarita, que mi esposa, que empezamos el proyecto de Paradiso junto, luego ella estudió diseño, entonces pues empezó a dedicarse pues a lo suyo, ¿no? Y tiene una empresa local enfrente de Paradiso, se llama MS, ella es Margarita Sader, entonces MS Bar Trends, y diseña uniforme para los bares y la hostelería. Entonces empezó con Paradiso, cuando abrimos pensamos a todo menos a los uniformes, entonces le dije...
Ja veig que aquests còctels us han portat a una vida creativa molt més àmplia,
sí,
no?
Sí, ella es súper creativa, nuestros uniformes son muy coloridos, con palmeras, bueno, estilo paradisíaco, y de ahí luego ahora tiene mucho éxito, trabaja muy bien, muy cosas muy personales, particulares, y...
Interpreto ja com que ja no marxareu de Barcelona de moment, no?
De moment,
no hi ha intenció
no
de moure's d'aquí. El compromís està aquí. Voluntat de tornar a optar a ser millor cocteleria durant molt de temps?
Bueno, la verdad que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos, ¿sabes? Las clasificas... lo quiero decir que está muy bien, nosotros nos han traído muchísima publicidad y cliente, y pero al final también para subjetiva, para alguien puede ser el número uno, por otro puede ser el número 50, ¿no? Pero nuestro compromiso con el equipo, con nuestros clientes, es de intentar de hacer lo mejor de nosotros cada día, ¿no? Y esto lo estamos haciendo.
Plaer autèntic, i moltíssimes gràcies per portar aquesta cocteleria aquí. Molt contents, gràcies. En el viatge d'avui visitarem un petit racó de Suïssa, en concret tres, al llac Léman, llac de Ginebra, i tastarem el famós formatge Gruyère. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui ens portes fins al llac de Ginebra, i segur que en pensant aquest llac a tots ens ve al cap aquesta imatge d'un impressionant sortidor d'aigua que es pot veure a la ciutat de Ginebra.
Sí, diria que aquesta és la icona del llac i també de la ciutat de Ginebra, però aquest llac té altres atractius que intentarem descobrir en aquest espai. El llac fa frontera entre França i Suïssa, i per tant una part de les seves aigües pertanyen a França i l'altra a Suïssa. El llac, que té forma de mitja lluna, té uns 73 quilòmetres de llargada per uns 14 d'amplada màxima, amb una superfície total de 582 quilòmetres quadrats. Està situat a 372 metres sobre el nivell del mar, i fixa't bé, la profunditat màxima del llac és de gairebé 310 metres. El llac està format per les aigües del riu Roine, riu que neix als Alps suïssos i, com bé sabeu, desemboca en el Mediterrani a la Camarga, a prop de Marsella. Al voltant d'aquest llac s'ha creat una de les més grans empreses d'alimentació i begudes, la Nestlé, que té la seva seu central a Vevey, i també va enamorar el gran Charles Chaplin, que aquí va viure els darrers 25 anys de la seva vida.
Doncs mira, ja sabem més coses del llac de Ginebra. I per on comencem aquestes visites?
Mira, ho farem per la ciutat més gran de la zona, Ginebra, la que dona nom al llac, tot i que els francesos el llac també l'anomenen llac de Léman. Ginebra és la seu d'importants organismes internacionals, entre ells el de l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU. Per tant, aquest barri, que està als afores del centre de la ciutat, és visita obligada. També ens hem d'aturar al centre històric, amb la catedral de Sant Pere, i hem de passar pel barri bohemi de Carouge. I, com no, passejar pel llac per veure la seva famosa font, el Jet d'Eau, amb més de 140 metres d'alçada, i que és un atractiu turístic des de l'any 1890. Per cert, l'aigua surt a una velocitat de 200 km per hora i es consumeixen 500 litres d'aigua per segon. I si estem a la vora del llac i volem saber l'hora que és, clar, és millor que acostar-nos fins al rellotge de flors, un altre dels símbols de la ciutat, i que està format per unes 6.500 flors i arbustos que van canviant segons l'època de l'any.
I de Ginebra cap on anem, Josep?
Ens aturarem, doncs mira, ens aturarem a Lausana, coneguda com la capital olímpica, perquè aquí, com bé sabeu, hi ha la seu del Comitè Olímpic Internacional i de diverses federacions i organismes esportius. Si sou aficionats a l'esport, una visita obligada és al Museu Olímpic, que està justament a peu de llac, però el seu centre històric també val la pena. Destaco la Catedral Protestant de Nostra Senyora de Lausana, el Castell de Santa Maria, l'Església de Sant Francesc, la plaça de la Paló, on hi ha l'Ajuntament, el monumental Palau de Romine i el Gran Pont. Per visitar el centre històric de Lausana, ja us dic que heu de tenir en compte que està construït sobre tres turons. Per tant, pujareu i baixareu constantment. Cal fer i cal tenir, estar preparat físicament, eh?
Sí, sí, farem cames. I ens anem també cap a l'extrem del llac, per un altre extrem, no?
Sí, anirem, fins com deies, a un extrem del llac per veure el castell de Chillon, un dels llocs més bonics del llac, ja que el castell està just a la llera del llac. És com si, per visitar el castell, és com si entres dins l'aigua. I ens aturarem a Montreux, ciutat envoltada de vinyes i que va enamorar artistes com Igor Stravinsky, Freddie Mercury o Charles Chaplin.
I aquí és on va viure el gran Charlot?
No, ell va construir la casa a uns 10 quilòmetres de Montreux, a la població de Corsier-sur-Bebeille. La casa, anomenada Manoir de Van, és avui en dia un museu dedicat a Charlot. Charles Chaplin, que va néixer a Londres i va gaudir de la fama i l'èxit als Estats Units, es va refugiar aquí en ser perseguit per les seves idees polítiques. Aquí, a peu del llac Léman o de Ginebra, va viure els darrers 25 anys de la seva vida i diuen que és en aquell lloc, al costat de la seva quarta dona i els seus fills, on va ser realment feliç.
Ens queda veure la seu central de la Nestlé, també.
Sí, està a només 2 quilòmetres de la Casa Museu de Charlot i està també a peu de llac, a la població de Bebey, ara una ciutat moderna que durant anys va atraure a molts artistes i turistes cercant la pau i tranquil·litat que oferia aquell lloc. A Bebey, a banda de passejar pel seu nucli antic, recomano visitar l'Alimentarium, que és un museu dedicat a l'alimentació i que està situat on hi va haver la primera seu de la Nestlé. També recomano fer-se una fotografia al costat de l'estàtua de Charles Chaplin o quedar bocabadat amb l'escultura de la forquilla, que literalment punxa el llac i s'ha convertit en un dels símbols també de la ciutat.
Doncs mira, també curiosa aquesta història de l'escultura. I on acabem el viatge d'avui, Josep?
Doncs mira, deixem el llac de Ginebra i anem cap a l'interior, en concret a uns 40 quilòmetres de Bebey. Aquí trobem el poble de Gruyères, situat en un petit turó a 830 metres sobre el nivell del mar. Es tracta d'un poble d'origen medieval presidit per un castell del segle XI que ara és un museu. El passeig des de l'aparcament de cotxes fins a dalt del castell permetrà recórrer tots els racons del municipi i, com no, aturar-nos en les moltes botigues que ofereixen el producte típic de la zona, que no és altre que el famós formatge de Gruyère.
Que és el de forats, no?
Sí, exacte, que és rodó, el color és més aviat groc clar i amb una escorça o embolcall de color entre groc i daurat i d'aspecte greixós. El formatge s'elabora en llet sencera de vaca i necessita un mínim de 80 dies de maduració per poder-lo consumir. Si aneu a Gruyère, a peu de poble, podreu visitar una mena de museu-botiga on s'explica la història d'aquest formatge, hi ha una exposició interactiva i, com no, us convidaran a degustar i a comprar el formatge.
Ai, aquesta hora del matí ens ve de gust una miqueta de formatget, eh? I ens el prendríem. Així que ho deixem aquí, Josep, i ens retrobarem ben aviat amb algun altre viatge, no?
Perfecte, doncs jo em quedo a Gruyère menjant formatge mentre preparo un nou viatge per explicar als nostres oients.
Molt bé.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
El món de la informàtica també s'equivoca. Avui volem parlar dels errors informàtics, que no són nostres, són d'ells, dels aparells. I ho volem parlar amb el Miquel Bosch, que ell és enginyer físic i investigador predoctoral a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. També és membre, evidentment, de Neurones Fregides. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia.
Avui tenim ganes que ens expliquis una mica això, no? Aquests errors informàtics que no són culpa nostra, que sempre sembla que els perfectes són ells, doncs a vegades no.
Exacte. Sí que és veritat que, a cap i la fi, això és quelcom que hem programat nosaltres i llavors hem donat eines a aquestes màquines, a aquests aparells, perquè corregeixin ells mateixos els errors que puguin tenir. Fa temps, quan la comunicació entre humans es feia per carta, la persona que redactava podia cometre errors, faltes d'ortografia o errors sintàctics, el que fossin, i llavors la persona que ho rebia podia interpretar-ho. Som humans i podem entendre que l'altra persona s'equivoca, si la coneixem és encara més fàcil d'entendre. Però, clar, ara aquesta comunicació es fa encriptada a través d'ordinadors, telèfons, el que sigui, que converteixen les teves lletres en reguitzells d'uns i zeros, que anomenem bits, i que són capaços de codificar i descodificar per tal que a la teva pantalla del telèfon puguis veure en llenguatge humà, en lletres, el missatge que t'han enviat.
Mm-hmm.
A vegades, però, aquestes màquines no envien tots els bits correctament, o no es reben correctament, o pel camí se'n perden, o canvien. I, tot i que la probabilitat d'aquesta en general és baixa, si hi ha una correcció que no és desitjada, potser el receptor no pot descodificar aquest missatge, perquè tots els algoritmes fallen. O potser converteix en quelcom que no és llegible per l'aparell, i per tant ens ensenya un caràcter buit. A vegades segur que hem vist que ens envien algun emoji,
sí,
que el nostre WhatsApp no té actualitzat, coses així.
Exacte.
I veiem un caràcter buit. Podrien passar coses d'aquest estil. En el millor dels casos, pues, seria una falta d'ortografia i la podríem interpretar. Però també podria ser que no funcionés.
Clar.
Llavors, des dels anys 50, que matemàtics i més endavant altres persones també informàtics van començar a pensar en solucions en aquests problemes per tal de que no hi hagués d'haver un humà corregint-los un a un. Aquestes solucions s'anomenen codis de detecció i de correcció d'errors. Com el seu nom indica, els primers permeten detectar-los, detectar errors en seqüències de bits, mentre que el segon cas permeten també corregir-los.
Uh-huh.
És d'aquests segons dels que vull parlar més avui, però primer posaré un exemple dels primers.
A veure, va.
Imagineu-vos que per cada tres números, tres bits que enviem, n'enviem un quart. Aquest quart no és cap mena d'informació que vulguem transmetre, sinó que senzillament és la suma dels tres.
Sí.
Llavors, si sumem els tres, si hi ha un error en aquesta transmissió, evidentment la suma no quadrarà amb el quart nombre que hem enviat. Perquè si tenim diferents uns i zeros, canviem un nombre i la suma ja no quadrarà.
Uh-huh.
Llavors, és una manera de detectar que en aquesta transmissió hi ha hagut un error. Per tant, l'ordinador pot dir, la descartem.
Vai.
Però el que no pot fer és corregir-la. No pot saber què ha passat. Llavors, un altre exemple de codi que pot corregir aquests errors és molt més ineficient, però veureu que s'entén molt fàcilment com funciona. I és que envia...